Sigues tu mateix. Els altres llocs ja estan ocupats. Al matí, amb Raquel García. Arribem a tu.
I ara molt atents perquè som a punt de descobrir El tigre i la duquesa, un thriller impactant que barreja criminals sorgits de la guerra dels Balcans, una noia capaç de qualsevol cosa per sortir de la mediocritat, on està atrapada, i policies amb pocs escrúpols. Una novel·la trepidant que segur que no us deixa indiferents i que, a més, us enganxarà des de la primera pàgina. I atenció, perquè aquest llibre negre acaba de sortir fa poc al mercat i nosaltres tenim el seu autor, que és el sabadellenc Jordi Soler. Bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I per desgranar, doncs, a la teva novel·la tenim a dues expertes en la matèria, les nostres dames del crim, la Lídia Urrutia. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I també ens acompanya la Rosa Maria Arné. Bon dia i benvinguda també.
Bon dia.
A veure, primer de tot, expliqueu-nos, fem la presentació, perquè, clar, avui tenim un autor de casa, que això sí. Sembla... també ens agrada molt, moltíssim. Expliqueu-nos, perquè vosaltres ja havíeu descobert, no?, més d'alguna novel·la seva.
Bueno, és que, clar, vam llegir La nit de Dambalà, i aquí ens va seduir una barbaritat, no? I llavors, quan vam saber, i ja sabíem que trauria un nou llibre, i a més negre, esclar, això era... Bueno, ens hi vam llançar de cap per pensar en tenir-lo amb el club, no? Sense fins i tot haver-ho llegit.
Imagina't, això era una aposta,
Era una aposta total, i de fet, esclar, no ens ha decebut gens.
Que això és important. Explica'ns també, doncs, en aquest sentit, una mica la seva biografia. Rosa Maria, vinga.
Sí, li hem fet una mica de currículum, perquè el pugueu conèixer tots. El Jordi és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha exercit de redactor al desaparegut Diari de Barcelona, ha col·laborat amb diversos mitjans, tant escrits com diaris, com revistes culturals. També ha col·laborat amb mitjans audiovisuals. És autor d'un llibre de referència sobre la televisió, que és Telemania, les 500 sèries de televisió de la nostra vida, i porta escrit 7 llibres de temàtica històrica, espies i negre. Una d'elles, La conspiració a Tàrraco, va ser guanyadora del premi Néstor Luján. I, bueno, això és per saber una mica més del Jordi, perquè de vegades sabem moltes coses del de Wichita i el de Sabadell no en sabem res.
Nosaltres reivindiquem els de casa. Sí.
Home, i tant.
I, a més, perquè així, amb aquesta trajectòria, amb aquest currículum, no? Jordi, suposo que content, no?, de veure publicada aquesta història, que és el que et va portar, doncs, a explicar, doncs, aquesta història, que, a més, com ens deien ara la Lídia i la Rosa, és negra, no? És una novel·la negra. Per què vas sentir aquesta necessitat d'explicar, doncs, aquesta història?
Bàsicament, va ser arran de conèixer la banda criminal dels Pink Panthers, no? Que vaig veure un reportatge a la tele i em va semblar espectacular el que explicaven, no? Uns tios que són capaços de... Bueno, hi ha un cas d'un que va entrar en una fira de joies a Cannes i es van portar 100 milions d'euros un home sol. Clar... Quan llegeixes això, dius, llavors... Tu
la realitat supera la ficció, sí, ja, moltes vegades.
Sí, totalment. Tu te'n vas a YouTube i cliques Pink Panthers, amb Panthers, si piques, si piques Panthers, surt la pantera rosa. No? Però si piques Panthers, et surten uns quants vídeos d'això, de càmeres de seguretat de llocs que han tingut atracament, i els veus com funcionen, i hi ha un atracament molt famós en un centre comercial a Dubai, que ells entren amb dos Audis, es llencen contra fan un alunizaje, que en diuen, saps? I en cosa de 40 segons s'emporten, no sé si 40 milions d'euros.
Això també ho van fer a alguna presó. Es van disparar també per treure algú dintre una presó.
Això ho van fer, clar.
És que sí, és que són uns bèsties.
Sí,
vull
sí,
dir.
Sí.
Bueno,
ja no és
no
això.
Em vull trobar cap de cara, oi? Però, esclar.
No, però és allò de uau, no? És una mica Fast and Furious. Sí, sí.
Sí, sí.
En més d'una ocasió han anat a treure companys que tenien a la presó, a Suïssa, per exemple, i es planten allà amb dos cotxes, comencen a fotre tiros, no maten mai a ningú, perquè això també és veritat, però, bueno, i treuen el que estava allà, i a vegades algun altre que s'apunta.
Diu,
I, a més, una de les vegades d'un atracament, em sembla que és a la Costa Blava, que marxen anaven amb samarretes de, amb el llanxa, sí, amb la samarreta de la Pantera Rosa.
A veure, el nom de Pink Panthers els hi ve perquè... O sigui, si us en recordeu de la pel·lícula, a la primera pel·li, el David Niven, que era el lladre, roba el diamant que es diu la Pantera Rosa i l'amaga dintre d'un tub d'espuma d'afaitar. I el porta allà. Llavors, el primer Pink Panther que van pillar el van pillar els anglesos a Londres i havia amagat els diamants dintre el pot d'escuma d'afaitar. I llavors van dir, mira, com el Pink Panther, no? I els hi va quedar els Pink Panthers. I amb ells els hi va agradar i llavors van fer això, no? Una vegada amb un robatori, sí, va haver-hi tres que van fugir amb les samarretes de la Pantera Rosa, allò... O sigui, panteres i orgullosos de ser-lo, no?
És molt fort. Escolta'm una cosa, de totes maneres, si entrem una mica amb el llibre, avui fèiem broma una mica quan parlàvem, dèiem, aquest llibre comença amb la mort d'una persona, no? Uh-huh. De la Vicky, això sí. Es pot dir,
sí.
I evidentment acaba amb la mateixa mort, no? Com fas tot això d'aquest present que vas treballant i entroncant diferents moments de... O sigui... Com la dissenyes, aquesta ziga-zaga temporal?
Aquesta era una mica el leitmotiv de la novel·la, no? És a dir, quan tu has escrit uns quants llibres, doncs et vas plantejant reptes diferents i intentes donar-li al lector coses que no hagis fet fins aleshores, no? I llavors, jo aquí el que vaig voler jugar molt va ser amb l'estructura i el que em vaig plantejar va ser una història que comença a la meitat, diguéssim, perquè si l'expliquessis amb ordre cronològic,
sí,
estaria a la meitat, llavors tu comences a la meitat i un capítol t'explica com aquest cadàver ha arribat fins allà i el capítol següent t'explica què passa a partir de que troben aquest cadàver, no? I llavors, clar, tot ha de ser molt simètric i has de medir molt el número de capítols que tens, quina informació subministres en quin moment, perquè, és clar, si dones una cosa massa ràpid, després espatlles les sorpreses o les coses que hagis preparat, amb la qual cosa era una novel·la on el principal problema era això, era l'estructura.
De fet, et va sorprenent, eh? Això és cert, el que dius. Aquesta ziga-zaga et va sorprenent conforme llegeixes.
Està fet per això, gràcies.
No, és cert.
Ho has aconseguit. Sí. I, a més, molta de la informació et ve donada pels diàlegs. És una novel·la amb molt diàleg, molt lleuger, molt de carrer, però que a la vegada... t'aporta molta informació dels personatges.
Saps què passa? Si el teu narrador comença a subministrar massa informació, el que es veu és l'escriptor parlant amb el lector directament. És, mira, necessito que sàpigues això i llavors t'ho explico. Per tant, això no funciona. Llavors, quan tu tens... un problema amb el que pots trobar és tu et documentes molt, hi ha moltes coses que tens ganes d'explicar, però llavors això com ho fiques a dintre perquè no quedi com si fossis un guia turístic, saps? Allò, a su izquierda, la fuente, tal, construïda en 1940, un arquitecte... No és això, ho has de subministrar d'una altra manera. Llavors, per mi els diàlegs són una manera molt natural de fer-ho, no? La qüestió tampoc és que els personatges no s'expliquin entre ells coses que ja saben, no? Si jo i tu sabem una cosa, no t'ho puc explicar, perquè de la vida real no ho faríem, i llavors també torna a veure's molt l'autor parlant amb el lector, no? Vull dir que són coses que...
A mi m'agradaria afegir una cosa, que potser ho teníem d'haver dit una miqueta abans, però, clar, ell s'ha traduït amb ell mateix, és un llibre que està en català, per l'editorial Columna, i en castellà per HarperCollins, no?
Sí.
I tu mateix t'has traduït.
Sí.
Escolta, això és habitual, que un mateix es tradueixi?
No ho sé, a mi m'agrada.
Però clar, està bé que la gent sàpiga que... No, està bé que la gent sàpiga que el tenim en castellà i que el tenim en català.
Clar, totalment. Aquestes
són dues opcions, no? Uh-huh. Però explica'ns una mica com se't va acudir, o si és que és habitual que un...
A veure, hi ha un tema que és purament pecuniari, eh? Si te'l tradueixes tu, l'editorial no ha de pagar una traducció, per tant, si me'l fas en castellà te'l compro, si no me'l fas en castellà no te'l compro, diguéssim, no? Llavors, a la fuerza ahorcan, diguéssim. Per una altra banda, malgrat que això suposa una feina suplementària no remunerada, diguéssim, sí que és veritat que és el teu llibre i llavors t'adones de com traduir no és fer servir les mateixes paraules, sinó que és dir el mateix d'una altra manera, en moltes ocasions. Llavors, bueno, a mi m'agrada.
No, si hem anat a mirar el número de pàgines és diferent, eh, Rosa?
Sí.
I aquella cursiva, digues.
Mira, sí. Si els capítols eren els mateixos.
Ja. Els capítols, sí.
Són 27 capítols.
Perquè la cursiva en català tens uns trossos en castellà.
No, inclús...
En castellà no els tens.
Bueno,
hem anat a mirar-nos-ho tot, tu.
Inclús, vull dir, amb alguna cosa tens una mica d'informació bastant important en algun punt.
Evidentment, no farem gaires spoilers, però sí que presenta'ns una mica els personatges, perquè vosaltres tres esteu molt immersos.
no? En tota la història, en tota la trama, però què és el que destacaríeu dels personatges? No sé si van de bons i dolents.
No exactament. Home, n'hi ha millors que d'altres, però ningú no és bon i ningú no és dolent del tot, no? Diguéssim, en la part teòricament positiva, doncs la protagonista és una mossa d'esquadra que es diu Elsa Giral, que la pobra està passant un molt mal moment. De fet, l'he tractada molt malament. Elsa, em sap greu, perdona'm. T'estimo, en el fons t'estimo. I llavors, doncs, diguéssim, ella es troba en un cas que li sembla que és com la seva única o última oportunitat per reenganxar-se al que seria el bon camí, diguéssim, no? I en l'altre cantó, el que hi ha són els Pink Panthers, que estan preparant un gran atracament, i una noia molt guapa i que està treballant de caixera en un Mercadona, i que ella l'únic que pensa, l'únic que vol i està disposada a fer qualsevol cosa és a tenir una vida de luxe i de riquesa, no? Ha estat a punt d'aconseguir-ho, se li va escapar allò pel forat del pany, i quan torna a veure una oportunitat que ja es pensava que no hi seria, doncs també s'hi agafa amb ungles i dents, no?
Aviam, bons i dolents, però cap és del tot el que sembla, i en el que pica amb el que volen ser fan el que calgui, això sí que ho tenen tot.
Són persones i llavors són capaços de fer coses bones i coses dolentes, no?
Sí, sí. La mateixa també... Elsa en algun moment actua que ella en els seus bons moments de bona policia hi ha coses que no les acceptaria.
No, esclar, Elsa fa coses que no estarien en el llibre d'estil, diguéssim, i que no les hauria fet en una altra situació. Sí que és veritat que evidentment l'Elsa o el Harry Cranston són personatges que són més positius, no? I n'hi ha d'altres, doncs, que són més dolents. Però ningú és exactament bo ni ningú és exactament dolent, i el que s'intenta és que els entenguis a tots.
El Harry Cranston, que és un personatge molt interessant, és l'investigador de l'asseguradora, que ha assegurat la joieria de Barcelona, és una d'aquestes grans asseguradores, i amb aquest aprofites per explicar-nos també una mica com funcionen, quins són els interessos, que la justícia queda una mica al marge.
Diguéssim, és un personatge que jo el vaig posar a la novel·la perquè em permetés explicar com funciona tot el trànsit de diamants, què passa quan un diamant el robes, on el portes, què es fa amb ell, com s'aconsegueix, saps? I llavors això no hi havia manera de fer-ho si no col·locava un personatge que estigués aquí, i llavors passa que aquest personatge, que en principi servia per això, després va anar creixent, em va anar caient bé, i li vaig anar donant canxa, i la veritat és que ens hem fet molt amics, a Harry.
I escolta, per crear tots aquests personatges, per també tractar tots aquests temes amb aquests matisos, com et documentes, com et prepares, com és el teu procés de creació, que m'imagino que intens i també llarg en el temps?
Mira, clar, pensar en aquesta novel·la, pensar-hi, potser fa 5 anys que hi pensava, saps? És a dir, fa molt temps. Una altra cosa és posar-s'hi. Posar-s'hi té uns terminis molt més curts. Però sí que és veritat que tenir-la al cap i dir vull escriure sobre això i faré això i de tant en tant busques i mires, doncs el procés és llarg. Ara, avui en dia he de reconèixer, o sigui, la gent sempre li fa molta gràcia i valora molt com t'has documentat. Tios, hi ha una cosa que es diu internet. És fantàstic. Entres, li dius al senyor Google Pink Panthers i et dona una pila de resultats. I llavors aquí és on tu has de triar. Però jo vaig trobar per internet un reportatge del New Yorker, que envejo moltíssim el periodista que el va fer, perquè es deuria tirar un any anant per tot el món seguint la pista dels Pink Panthers per fer un reportatge. Clar, és un reportatge que té 50 pàgines. Vull dir que aquí, per desgràcia, en aquest país no hi ha revista que tingués nassos de publicar un reportatge de 50 pàgines i de pagar-lo, perquè a aquest senyor imagino que li han pagat per fer això, però que és una font d'informació fantàstica i on jo vaig aprendre moltíssim. Vull dir que gràcies també al senyor aquest que em va fer tanta feina. Però vull dir que avui en dia documentar-se no és difícil. Documentar-se és molt fàcil perquè la informació està allà. Jo me'n recordo quan jo treballava al Diari de Barcelona, tu entraves a l'arxiu i l'arxiu era una sala immensa, saps, on estava plena de retalls, i aquests retalls podien ser certs o falsos, igual que avui en dia a internet trobes coses que són bones de veritat, els retalls aquests total eren coses que havia publicat altra gent i que vés a saber. Però fora d'això era difícil, i realment ja havies d'anar a les fonts i parlar amb ells. Avui en dia, clar, anys després, quan treballava en una altra revista i vaig voler fer un reportatge sobre micos que parlaven el llenguatge dels signes, vaig anar a l'ordinador i vaig clicar ximpanzé. I la tercera entrada era d'una universitat americana que havia penjat tot el seu projecte sobre com ensenyar a parlar pels signes. Per tant,
gràcies a internet. No?
Sí, gràcies a internet, no té mèrit.
Totalment. Bueno, però clar. No, però sí que té mèrit trobar el tema.
Home,
i trobar la manera,
per exemple,
llenguatge.
Quan ara parlava la Rosa, tens l'Elsa Giral, el Santi, l'altre mosso d'esquadra, que són ben diferents, que per cert, Tu amb els Mossos, amb la dita d'embalar, també els tens una mica estripadets, o sigui, aquests Mossos estan així. No, a veure, és que clar, ve a llegir l'altre llibre, dius, és com una manera de... No? Els fas una mica...
Entre
pateixen molt,
Harry Hall i Guido Brunetti, tot queda sempre
amb el Harry Hall.
És clar,
sí,
està claríssim,
sí, sí,
tu. Però més atractiu.
No, és que jo, a veure, jo considero que ser policia ha de ser un treball molt, molt difícil i molt ingrat. És a dir, tu tractes amb la pitjor part de la societat. Amb lo que ningú vol tractar, ells hi parlen i tracten i ho parlen i ho toquen cada dia. És difícil ser Guido Brunetti. En canvi, ser Harry Hall per mi té molt més sentit. No. Segurament jo també em passaria el dia morrat una ampolla, perquè hi ha tantes coses que no vull recordar que...
Bueno, de fet, amb el Dragon i la Vicky, que vaia parella, no? Una noia del Mercadona i un Pink Panther, vull dir que també déu-n'hi-do, i que vam llegir en un article, oi, Rosa, que hi havia unes gotetes de sexe...
Bueno, un raig.
Bueno, vam considerar que era un raig. Sexe i ràpid, tu. Saps el que dius? Bueno, o sigui... No?
Sí, perquè una de les fórmules d'un bon thriller i així, sí, doncs sempre hi ha d'haver unes gotetes de sexe i no sé quin periodista deia això, dic, home, una miqueta.
Bueno, és que una de les persones que havia llegit el llibre ens va dir, escolta, déu-n'hi-do el sexe que aquest llibre, dic, bueno, és que no són gotetes, no, vull dir, la cosa va més...
Però és que el sexe en aquest llibre juga un paper molt important.
I tant.
Saps? És a dir, jo crec que si el Dragon no tingués l'atracció que sent per la Vicky, algunes de les coses que fa no serien explicables. Oh. És a dir, tu pots entendre determinades coses justament perquè al final crec que el sexe i els diners són dos dels motors que mouen el món i dir que no és ser una mica ingenu, no? Llavors, bueno, quan de sobte tu trobes algú amb qui tens l'atracció que tens aquests dos instantània, passen coses i no sempre són les millors.
Clar, amb la Rosa, quan vèiem i pensàvem en el títol, no? La duquesa estava clar, però el tigre, allò que pensava amb el salt del tigre, no? Que dius, a veure, explica'ns una mica el títol d'on va sortir.
A veure, posa-li un títol a aquesta novel·la.
Ah, bueno, gràcies. Sí,
ah, difícil, no?
Diu la duquesa i el pantera.
Clar, vaig pixar sang. No? Lo normal hauria sigut la pantera i la duquesa, però no m'agradava.
No.
No m'agradava perquè la pantera no és femenina, sinó que és un... I el pantera tampoc m'agradava. Llavors, llegint i documentant-me, vaig descobrir que els Pink Panthers, molts d'ells havien estat membres d'un grup, d'una milícia paramilitar a la Guerra dels Balcans, que es deien els Tigres d'Arkhan. És a dir, originalment eren els Tigres d'Arkhan, que després es van convertir en els Pink Panthers. Llavors vaig quedar, bueno, pues, en fi, ja una mica tirem una mica endarrere, i el Tigre i la Duquesa. Llavors va ser l'únic títol que em convencia. De fet, quan vaig anar a les editorials, totes dues em van dir, el llibre ens agrada molt, el títol no ens agrada gaire, l'hem de canviar.
Ho fan, això, oi?
Sí, i jo els hi vaig dir, vale, el que vosaltres proposeu. És a dir, si en trobeu un de millor, jo no tinc cap problema. I llavors va resultar que no només no en trobaven un de millor, sinó que, per exemple, els comercials de HarperCollins els hi va agradar molt el títol. De manera que la idea de canviar-lo es va abandonar, no? I s'ha quedat el títol que li vaig posar jo.
Molt bé.
És un llibre que, a part de l'estructura, doncs, que hi hem parlat, per nosaltres també l'hem vist molt d'estructura cinematogràfica. És que veies les escenes, hi ha molt llenguatge cinematogràfic.
Sí, sí. Jo...
La mort mateix de la noia que te la trobes asseguda, morta, allà en un banc i somrient.
Sí. De la plaça Medinacel i somrient. I després, fantàstic aquell tros.
Al final, quan va anant pel carrer i també somrient, és...
Bueno, clar, jo sóc molt malalt de cine, molt malalt, i llavors és veritat que les meves novel·les sempre les veig. No només les veig, jo faig un càsting.
Això et volíem preguntar. Sí. Clar,
va,
és que...
Sí, va, avui, va,
això avui té... Jordi, explica'ns-ho.
No, això té un problema. És a dir, jo tinc un càsting i jo sé qui són cada un dels personatges i són actors. És a dir, jo treballo amb actors i, de fet, em baixo les fotos perquè a mi els igual que crec que al cine, quan t'hi posen el Robert Redford i no t'hi posen el Danny DeVito és per algú, doncs en una novel·la és el mateix. És a dir, si tu pots triar si descrius un personatge o no el descrius, perquè el físic al final no és el que importa. Però si tries descriure'l, aquesta descripció no ha de ser baldera, sinó que ha de ser per algun motiu.
O sigui que si féssim la pel·lícula ja tens els actors
jo
muntats.
Sí, jo els tinc pensats, però no us els diré perquè o sigui, cadascú es fa els seus personatges. Llavors jo tinc els meus. Però...
No, això és interessant perquè l'actor llavors es pot fer, es pot construir, no? Ara aquí un joc, a veure qui
no, però per exemple, aquí sí que el Santi, l'altre mosso, dius, el presentes una mica com un Clint Eastwood jove.
Sí, però no és el Clint Eastwood, eh?
L'altre, l'Artigas, no de la nit de Dambalà, que era el Jude Law ressecós,
sí,
amb tres dies de ressac.
Aquí vaig acabar cedint a la meva pròpia vida. No, aquest el farem, és el Jude Law, no? Però és, per exemple, el Santi és Clint Eastwood en el sentit de xau pelante, saps? És Harry el Sucio, saps? Però no, ja voldria ser el Santi ser el Clint Eastwood.
Home, com que sempre va amb samarretes apretades i així. I Barcelona com a escenari.
Clar, Barcelona, bueno, primer és casa meva, com qui diu. Jo soc de Sabadell i molt de Sabadell, però, vulguis que no, els que som de Sabadell sempre anem a Barcelona a fer quasi bé tot. Llavors, és una ciutat que li va a la marxa. A Barcelona li va la marxa. Hem tingut els pistolers, hem tingut espies durant la Primera Guerra Mundial, hem tingut molts merders. Llavors, és una ciutat que va molt bé, i a més és molt maca.
Sí.
Saps?
I a Sabadell, si ens cau algú per la Torre de l'Aigua, el Pont de la Salut...
Podríem matar algú, no?
No podríem matar algú per aquí, tu.
Ja t'estan donant pistes, eh?
No, a veure, jo...
Home,
jo
Pont de la Salut té la seva història, eh?
Anem a veure, jo no ho he escrit, però tinc dos alumnes que han escrit dues novel·les que passen aquí a Sabadell i que jo espero veure-les publicades aviat. Una és sobre el Mateu Morral, el que li va llançar dues bombes al Cametes, l'Alfons XIII, i l'altra és sobre un cas que justament l'altre dia el diari Sabadell treia una notícia de que se'n complia el centenari, que és l'assassinat d'un fabricant el 1920. Vull dir que a Sabadell s'hi poden ambientar novel·les negres.
Apareixeran més negrots, que fort, estupendo.
No, i a més, ja et dic, aquests són processos que els he seguit molt des del començament i tinc moltes ganes de veure'ls publicats.
Molt bé.
O sigui que no canviaràs de registre, no, potser?
A veure, jo a mi m'agrada la novel·la negra, a mi m'agrada explicar històries, saps? I llavors, quan hi ha una història que tinc ganes d'explicar, m'és igual de quin gènere és. Llavors, que faré més novel·la negra? Segur. Segur. Que faré altres coses que no seran novel·la negra? Doncs quasi bé segur, també, perquè... De fet, ara estic fent coses d'encàrrec que són de vikings. Saps? No té res a veure.
De vikings, bueno, també hi havia aquella sèrie, també, no? Que la gent estava molt enganxada.
Sí, està, sí, és veritat. Però bueno, és un altre... És un altre enfocament, però vaja.
Per cert, que no ho hem dit, però com va anar la presentació al Club de Lectura, a la Llar del Llibre? Suposo que aquí també va rebre l'input, no?, de molts lectors.
Està molt bé. A veure, tu, evidentment, fas els llibres per pagar factures, això no ens enganyem. Però també els fas perquè els llegeixi la gent.
I la gent que el compra, compartir-lo, és un luxe. Penso que això s'ha de tenir molt en compte.
És molt millor, és a dir que... És això... Al final sempre hi ha una cosa de supervivència, perquè tu et dediques a això, però sí que és cert que si tinguessis la vida solucionada, ojalà se'n llegís tothom, encara que no el pagués.
Però el Club de Lectura, a part de que evidentment és un lloc de cultura, no? El Club nostre de Lectura de novel·la negra, quan venen els autors, penso que amb els 3 anys que portem, doncs es llencen molt a preguntar, no?
Sí, i també pensem que l'autor, almenys això és el que ens han comentat moltes vegades, és que també reben uns inputs que... Aviam, de vegades són diferents perquè un es fixa en una cosa, l'altre veu important l'altre. I
bueno,
això és
que l'autor ens explica
passar.
Alguns ets i uts, doncs, que en el llibre no hi són, també, no?
Sí,
que també és
bueno,
allò...
En el club l'avantatge que tenim és que, com que està llegit, podem parlar molt més
obertament
de tot.
El que és molt interessant...
Aquí anem una mica amb el freno posat.
El que és molt interessant és veure com hi ha coses que tu les poses a la novel·la i la gent, la majoria, no les valora o no les veu, coses que tu no les hi poses i en canvi la gent les hi veu i tu dius, però si la gent les hi veus és que hi deuen ser, no? Tot i que per mi això no és important. I llavors, clar, està molt bé veure com un cop tu fas la novel·la i quan la fas és teva, però en el moment en què la publiques ja no és teva, ja és del que la llegeix, no? I cada un la llegeix i la llegeix segons els seus ulls.
A mi això és una de les coses que m'agraden dels clubs de lectura, que un acte tan íntim com és llegir, no? Quan es comparteix, doncs és molt més enriquidor per als diferents punts de vista, com
expliqueu. Que ens retroalimentem una mica sense voler tindre un punt de pedanteria, però sí que és veritat que penso que l'autor, quan també escolta totes les opinions i tot plegat, ens ha passat amb altres autors, que en el fons amb la Rosa Ribas ho comentàvem, no? Que et retroalimentes una mica escoltant l'opinió dels altres, no? Bueno, és el que dius tu, m'ha agradat molt, Raquel. És un lloc íntim envoltats de llibres.
A mi m'agradeu vosaltres i sempre descobrir també amb Les Dames del Crim totes aquestes novel·les negres que, i més aquesta d'un sabadellenc de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies a tots tres. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.